L'Illa de la Calma és un dels llibres més coneguts de Santiago Rusiñol, publicat l'any 1915. I des de llavors, de calma, en queda ben poca a les illes. Les Balears són centre de confluència, de gent i de renous.
En aquest capítol ens centrarem, però, en la calma o no meteorològica. A les Balears, de mitjana, hi plou 53 dies a l'any. Però ja sabeu que de cada vegada més, les inclemències del temps en forma de barrombades, vent, calabruixades, danes i onades de calor arriben a les nostres illes i fan suspendre o malmetre concerts que estaven previstos a l'aire lliure.
Aquest fet ha donat més d'un ensurt als organitzadors de concerts, promotors i bandes que han hagut de lluitar i fer mans i mànigues, pregar o resar perquè el temps no afecti les actuacions programades.
Avui coneixerem alguna d'aquestes experiències que han fet passar nervis a més d'un organitzador, tornar d'obvés de les entrades, suspendre concerts molt desesperats o trobar-se quan ja ha començat l'actuació al festival.
Som Antoni Jaume i Margalida Mateu.
I això són els millors anys.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Nosaltres es creiem que el van començar a fer a principis de setembre. A principis de setembre, la primera edició que van fer a Mo del 2019... aquí varen tenir un fenomen meteorològic que no esperàvem, que va ser... el festival va anar més o manco bé, bueno, va anar més o manco bé, de gent, a lo millor mos faltava, no estàvem molt contents, havien tingut un cartell d'escàndol, i tenia que anar allò impressionantment bé, i va anar normal, diguéssim. Teníem a Bad Gayal, teníem a Zahara, teníem a Carolina Durante, Sexy Sadie, teníem Australian Blonde, teníem a Mickey Puig, Temples... Bueno, hi havia un cartell que era un escàndol.
La banda sonora de nuestras vidas sonaría mejor de lo que imagina.
Un escàndol. Quasi tot, la primera vegada que a Menorca s'ajuntaven tantes estrelles juntes. No, fora bromes. Era un molt bon cartell. I el tema és que, clar, ho van muntar a la Figuera, on tot el camerino, els banyos, tot... Clar, no, estava per muntar i tot se va muntar, pues, en carpes. El tema és que quan va acabar el festival dissabte, jo recordo les 8 del matí que havia dormit molt poc, a lo millor una hora i mitja, pues vaig anar cap allà, no sé perquè m'havien cridat de que tenia que anar, perquè ja de seguretat se n'anava, jo què sé. El tema és que quan vaig arribar van veure que estava tot, havia hagut just, mos va respectar, això sí, el festival, el temporal de vent, i quan just va acabar el festival, en una hora va bufar vent de nord i se'n van dur absolutament tot per davant. I totes les carpes estaven amb els ferros torçats, o els havia fet, els havia aixecat. Clar, jo m'ho havia trobat tot sol allà, perquè no sé per què vaig anar, estava tot sol. I me va pegar plorera, o sigui, li dic, què putes faig jo aquí, amb aquest temporal, amb ferros per tot, com si estigués a una zona de guerra. I per raconar-ho, pues, mos va costar un poc més de sa compte, perquè clar, tot els ferros eren per tirar, tot era inservible, no se podia reutilitzar, evidentment, i res.
on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah.
Jo record concerts que no s'hagin pogut celebrar per temes de climatologia, no? I de fet en els anys 90 hi va haver un cas molt sonat que van ser els de Ramones, no? Quan varen venir a l'hipòdrom l'any 90, no penses que estem programats per l'any 92, el que passa és que quan estan a punt de sortir va caure una tromba en tota, no? I per un tema d'això, de que ningú quedàs enrampat, no varen poder tocar. Varen tornar, és vera, de fet se varen fer camisetes de sa gira i tornaren a posar a Mallorca i entre parèntesis posava ara sí, però sí que Pantura va ser un d'aquests casos que va deixar moltíssima de gent en sa merda en els llavis, no? Al final passa això, la climatologia, especialment aquests concerts que se puguin fer agost o setembre, és molt arriscat i està revestit d'aquests riscos de darrer moment. Realment se varen programar tres concerts de Ramones. Un no varen poder tocar perquè el baixista, si no vaig malament, va tenir un problema de salut. La segona vegada va ser el tema de la pluja i la tercera va ser aquesta actuació que en el final va tenir molt males crítiques per part de la premsa illenca perquè varen tocar just 50 i pico de minuts, van tocar molt desganats. És veritat que ells ja en aquest moment tenien una certa edat, havien fet molt de concerts. Les gires que feien eren així mateix llargues i exigents per persones que ja en aquest moment pues, havien passat la cinquantena i segur que varen tocar amb molt poques ganes, no? I això se va notar i és el que va reproduir de fet la premsa a les seves respectives cròniques.
Ah, això d'en Toni, sí. Jo no hi era en aquest concert, però m'han contat moltes vegades gent que ja no públic, sinó manager d'un parell de grups que tocaven, que sí, se va fer davant la presó d'ara. Sí, a l'hipòdrom, per allà, a l'esplanada on se fa. Crec que se va fer a l'esplanada on se fa ara la fira d'abril i tal. O on se fa, ja no sé. No hi sol anar, no sé si segueix allà o no. Però sí, en aquella esplanada, Antoni parava a muntar un festival, que no recordo com se deia. Però sí, sabeu que feia una fretada i va fer vent i pluja. Bé, a part de que aquest sí que crec que la part tècnica no estava molt ben organitzada, perquè per lo que me contaven, no? Cristina Rosenvinge va cancel·lar per temes tècnics, no per pluja ni... Però bueno, sí, aquell va ser mític. Sí, hi havia una broma que estava patrocinada per Frenadol.
Sí. Saps aquest primer any que jo vaig anar a Make a Life que no tenia ni idea i que me vaig menjar el cap de cartell i això? Doncs pues hi va aquella primera ciclogènesis explosiva, que era una paraula nova, que va ser un desastre, que vaig tenir que tancar l'escenari principal a banda de temps, perquè hi havia un huracà, estaven els ponts d'il·luminació xocant entre ells, a 20 i pico metres d'alçada, generadors xops i tal... Estaven tocant el Check, Check, Check. Chops, saps? Aferrat ja un voltatge increïble fins que li vaig dir més tu al manager. Tio, hem de baixar aquesta gent d'aquí, saps? Que quedaran aferrats. A dir, pa abajo todo el mundo. Cerramos generadores, fuera todo el mundo. Coses volant davant de banda del vent. Molta poreta, molta poreta. Clar, ho intentes aguantar. Perquè això és una palmada tancar l'escenari principal d'un festival. Però hi ha un moment que és seguretat. Pura i dura.
Estau escoltant Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Clar, després nosaltres ho vam passar a finals de setembre i a finals de setembre sempre tenim que la previsió és que mos plou qualque dia, val? I diria que des 3 anys que ho han fet a setembre, a finals, la previsió, 2 anys, ha estat que mos plouria qualque dia, un any era que mos plouria 3 dies, i aquestes edicions no va ploure cap dia. Mentida, una d'elles va ploure al migdia, que també mos varen amenitzar els tècnics en suspendre, però varen tirar cap endavant, i se va poder fer. I una que l'única edició que la previsió era de no ploure cap dia, d'on dissabte va ploure una barrombada d'aigua que bueno, va ser espectacular. No sé quant de litros per metro quadrat. Era això que de vegades passes pena per seguro de si no sé què. Aquí et seguro, me'l va demanar, me'l va dir lo siento, com dir això, aquesta quantitat d'aigua és una cosa que no és normal. No poseu pena perquè és comprensible que no ho poguéssiu fer. I me'l va caure. Això me'l va passar que me'l va suspendre el concert de Temples, que jo sempre dic que se va suspendre dues vegades, perquè ells mos havien cridat el dia abans i mos havien dit que no podien venir, que tenien un problema, i nosaltres, contra rellotge, en company del món d'altres festivals que tenien un grup també britànic, que era Joe Unknown, que un grup que va ser brutal, varen poder muntar d'agafar-li un vol de Londres que vengués, i clar, no, pensau que no hi havia previsió d'aigua relativament. Varen fer el canvi i varen anunciar que Temples no podia tocar i que sentíem que, bueno, però que ja teníem un substitut, que era un grup internacional també, que havia anat molt bé. Clar, aquell grup va venir i també, clar, no va poder tocar com tenia que tocar. Al final ho van salvar i varen fer la resta, tots els concerts que se feien de fora els van poder fer a Saquelarre en format més reduït i varen poder tocar. I va poder tocar menys hores de les que toca, però se'l va poder veure. Van poder reaccionar.
Aquest que heu sentit era Esteve Torres del Cranc Festival. Els organitzadors sempre tenen la mirada posada al cel i amb l'aplicació del temps preferida, els mòbils. I és que els ha passat a tots això de bregar amb el temps. Escoltam ara Joan Carles Anyibarro de Fonar.
No sé on és el començament de tot, però sí que el que va marcar un antes i després en el plantejament d'una responsabilitat dins els concerts era els barracudes. Barracudes deu ser 91-92, eren en el camp de futbol de Muro, i aquest dia pues, era un feu iso, perquè els cinc amics, hi havia la Marga, després hi havia en Pep, per dir-ho d'una altra manera, hi havia en Marga Ramis, en Pep Estevez, en Biel, Zoe, en Adolfo Gil, que va ser soci dels inicis de Fona, i jo, no? I en aquest moment, pues, estàvem molt contents, se venien les entrades, me'l van devellir la illa per penjar cartell, i veurem qui penjava el cartell que duraria més, me'n anàvem molt amunt, darrere els que ferraven per fer rebons nosaltres damunt, i jugàvem durant dos o tres mesos. Vam tenir aquí a Barça la primera relació amb els sellos discogràfics internacionals, per aconseguir que mos donassin, no sé si eren 70 o 80 vinils dels Barracudes que s'anaven regalant en espats. Això eren el Facebook i el Twitter d'aquell moment. Aleshores sonava per tot espat de Mallorca els Barracudes. És a dir, que va ser una campanya de màrqueting molt diferent del que s'està usant ara, no? Sortíem els dilluns, tornàvem així cada dia a diferents puestos, i aquest concert va tenir una situació concreta, que era, va ploure el dia de Sant Joan, fa any que no havia plogut, en les festes de Sant Joan a Muro, i bé, pues, se va tenir que suspendre el concert dels Barracudes, però ja havien tocat 5 o 6 bandes, i llavors el seguro mos va dir que no mos cobria res perquè estava de fora del minutatge. Aleshores no se van tornar dos bés, va haver una tensió molt forta, durant més o mos demanaven preus, que és que si dopés, que si no sé què, que si tic, en l'Ajuntament, et seguro no se van fer responsable, algú va cobrar, però no se van tornar dos bés de les entrades.
I sabeu quan plou sempre? Tot i que duguem cada any ous a Santa Clara, sempre plou per les festes de Sant Sebastià. a Palma.
Jo també crec que Sant Sebastià és un altre exemple paradigmàtic de celebracions que hi ha gent que els espera moltíssimes de ganes pels concerts que hi ha, però que a l'hora de la veritat cau aigua i ja te pot parlar un paraigua i pregar perquè acabi aviat. Sí que record un Sant Sebastià que jo estava cobrint passar a Balears, ploguent a les totes, una plaça buida, els músics tocaven perquè estaven tan mateix... tenien sostre, i al final no corrien en risc d'enromper-se. I jo, amb tant esperar i gonso coll, bolígraf i llibreta, prenent nota d'allò i fent una crònica completament macarrònica, no? De que al final va ploure, hi havia molt poc ambient, i els músics feien el que podien, pobres meus.
Ara bé, al Pla de Mallorca i a la plena de l'estiu també pot ploure i molt. És en Joan Roig, de la Moa Fest. Escoltau el que els hi va passar.
Creo que piensas que soy tonta. Yo a veces siento que sí. O que debo de estar loca, enamorada de ti.
Per prioritats, el que em fa passar més pena són els dobbes i les segones tens. I els tens, clar, és una cosa que no controles. Els tens climatològic, meteorològic, no, com se digui. Llavors, jo quan falten 30-40 dies ja començo a mirar el tiempo 30 dies, el tiempo 40 dies. I ara ja som experts en models d'això com de llarga durada i sé que tots els meteorològics de Twitter i això és una cosa quasi una espècie de trastorn, diria, fins i tot. Bueno, a mesura que s'acosta el festival, les previsions són més fiables i aquesta edició d'aquest any que hi va haver una bona tempesta, el 2021, clar, s'anava constant el dia i veien com hi havia un cert risc de pluja. Però era d'això que en l'estil diu, mira, seran quatre gotes, passarà un nígol per aquí damunt i res. I bueno, s'anava acostant. Els dies, passa una cosa, els dies del muntatge estàs tan immers dins el muntatge que t'oblides de tot. T'oblides de si se van entrar, t'oblides de si plourà, t'oblides de tot. I clar, havien deixat un pot de banda d'això aquesta darrera setmana i segur que els models anaven apuntant i la gent molt escrivia, ei, dona pluja, i tal, que va, si fa un sol, estem a 35 graus aquí amb un bater de sol, violet, molt de sol. I res, i a mesura que va passar el vespre se va fer fosc i van començar a veure d'això que veus en l'estiu en els fons de Serra Tramuntana aquells llums, aquells llamps i bé, això deu ser per allà en fora, veig la serra està molt en fora de per aquí, i van recuperar models que feia una setmana que no ho miràvem i això, aquests radars que veus com se va acostant i va passar una franja i veiem que la franja venia just a direcció a Lloret, una taca d'aquestes ben potents només al mig de Mallorca. La previsió era aquesta. Havia de tocar Cariño, que és cap de cartell d'aquest dia. I el que nosaltres volíem era que almenys la gent pogués veure Cariño. Més que res per la gent i també perquè nosaltres poguéssim dir és que mira, torna'm els dos ves perquè Cariño no ha pogut tocar. I res, i a mesura que s'acostava el concert de Cariño s'acostava la tempesta. Cariño va pujar en un escenari i sentien un trons d'això que estava al caer, però bueno, encara hi havia aquella confiança de bé, molipolant, no molipolant, és de so, havien duit un lluns per l'endemà Manel caríssims, una barbaritat també, clar, estenis tremolant, perquè ja hi havia molt d'obres polats, escenari fora de pa, insistes, i res, Cariño se va poder tocar, seguien els trons, seguien els llans, i quan era la tercera o la quarta cançó van començar a caure aquestes gotes grosses d'estiu. Pam, 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 quasi que la bruix. I res, i nosaltres per igual, qui tal, qui no me'n record. No, tu, que toquin ràpid, que vagin tocant, tenim el setlist, que facin següent, per favor, o almenys que facin mi concert. I el tècnic començar a maturar, no sé què, que toquin, el regidor d'escenari. I a mesura que van cinquena cançó ja no eren gotes, ja eren aquella mica de pluja que comença a banyar, a la sisa no... La cosa s'embrutava i a la setena teníem aquella clapa de pluja ben damunt. Llavors tenia una tempesta, jo crec que és la tempesta més forta que va fer aquell estiu. Va ploure en 10 minuts 10 litres. Que això per ahir no res, però és que en 10 minuts 10 litres és una barbaritat. Xerrant d'una terra, era mi de Rostoll, la terra en set, allò se va beure l'aigua, se va crear un pantà en qüestió de segons. I jo tenc una imatge, me'n record, quan vàrem veure que això passava, jo en aquell moment era també el cap de seguretat, és a dir, com a responsable de seguretat, i havíem fet el simulacre amb l'enginyer que m'ho havia dissenyat el pla, i m'ho va dir, tu, si plou, obriu, jo me'n record, anava a obrir les sortides d'emergència, que realment era llevar una corda, i veure gent que se me tirava damunt, jo a davant, i gent que venia jo, damunt jo corrent sols, havent-me de llevar perquè si ja ens anava escapada cap a l'aparcament, una porada en aquell moment. Clar, se va desallotjar el festival en qüestió de 3 o 4 minuts, 1.000 persones se'n van anar cap en els seus cotxes, i a partir d'aquí ja cotxes enfangats, gent que intentava sortir, un cotxe crec que va volcar quan s'anava pel camí que sortia de Lloret, van treure el tractor per intentar anar a rescatar cotxes. Bueno, al final el festival enfangat de per tot, un desastre, i el plantejament lluns espanyats, clar, havia, perquè més que una tempesta va ser com un trebolí, molt de vent, paradetes per terra, 1.000 coses banyades, 1.000 coses espanyades, i sí.
Blau, i a de fora bufes vent, que me fa sentir petit, com un granet d'arena.
Va ploure molt intensament durant 10 minuts, però després va seguir plovent. El mal ja estava fet. És a dir, va seguir plovent, el mal ja estava fet, però feia molt de vent, no feia ganes d'estar per mig. I el que vàrem fer va ser fer un parell d'equips, uns ens vam anar a ajudar a treure cotxes, que hi havia, que sé, 300 cotxes per treure d'un pàrquing enfangat. Molt de cotxes van quedar en el mateix pàrquing fins l'endemà, i alguns un parell de dies més. I després la resta d'equips, uns se'n van anar a replegar coses que hi havia per allà. És que clar, és que van anar tan escopotejats que van deixar els dobbers i tot, els tokens, les monedes del festival, allà al mig. Van dir, bé, ja ho veurem, no m'acabo, perquè feia llans, era això com un trebolí. I un equip se'n va anar a cercar aquestes coses de més valor, i els altres se'n van anar a ajudar els tècnics, que també replegaven tot el que havia quedat per mig. És veure, el grup que tocava damunt l'escenari era carinyo, i hi havia un integrant que tenia molta por en el llans, molta por irracional, tot tenia un nom, supos. I aquesta persona se'n va anar escopetejada cap a dins els camerinos, que era l'escola de Lloret, i corrents sol, i se va trobar amb un dels integrants de Samovo en aquell moment, que clar, això ja havia acabat, anava fora a jersey, banyat, era més una persona en sos cabellars, una espècie de titan, no? I aquella nina baixeta, poca coseta, va impactar contra la pitera d'aquest organitzador de Samovo, va sortir rebotada cap a l'altra banda, i encara se va posar a plorar més. Vull dir, ja plorava i va esclatar, va ser, sí, ho recordem amb carinyo, això. Si imatges molt curiosa, perquè estem tots xots i molt fora de camiseta, i duim la ratxa dels braços cremats, d'haver estat moltes hores pel sol, però de vegades estem xots i contrasten les dues parts. Bueno, la reunió amb el nostre cap tècnic d'aquell moment, en Rafael, una persona que també estimàvem i estimàvem moltíssim, hi havia hagut aquest desastre, encara no havien valorat els danys materials que hi havia hagut, físics per sort no n'hi va haver cap, però clar, l'endemà tocava Manel.
Algú havia practicat un sabotatge, algú havia afluixat els engranatges.
Clar, ja havíem suspès Manel l'any anterior, vull dir, duíem Manel com a dins l'escola, i allà ho volien treure. Però a la vegada teníem un festival que hi havia a solcs de 1.000 metres, perquè clar, hi havia cotxes que havien quedat enfangats, i era impracticable aquell terreny. I clar, m'ho van plantejar, què fèiem, què no fèiem, i van dir, no, demà ho fèiem. Passi el que passi, ho fèiem. Si hi ha de venir aquí una màquina a plenar el terreny, o ve una màquina, passi el que passi, ho fèiem. I res, m'ho van plantar l'endemà de matí tot l'opera que varen poder en el recinte, i d'una manera o d'una altra, perquè va tornar a fer molta calor, va xugar molt ràpid, i vàrem això, aplanar la terra una altra vegada, recompondre les coses que havien volat a l'altra punta, canviar tot l'espanyat, i com vàrem poder, clar, hi havia cadires aquest any, cadires per tot, que fes les cadires netes, també. Tot això en qüestió de 6-7 hores, i al final vàrem poder obrir portes quan tocava, i la gent jo crec que no se'n va donar compte, almenys són nosaltres que diguem això dins el cap, però realment va ser una cosa memorable, la tempesta.
Però no sempre se suspenen concerts per mort del temps. Això de ser unes illes pot dur també, a vegades, equivocacions.
El dia després de Dover van dur una d'aquestes bandes carismàtiques que en el seu moment hi estaven, que Dover era fanàtica d'ells, és a dir, i tornava boca, sobretot a Cristina, en la música que estaven fent eren els Possis.
I've got a lot of plans. I lost a lot.
Aleshores, nosaltres vam fer tot el possible perquè el concert d'Ocudi tingués aquest caire que nosaltres pensàvem que tenia que tenir, no? De, l'habitual hauria estat un tobonero, hauria estat el cap de cartell Esposis i el Dover eren els toboneros. Aleshores, aquí se girava la truita i passava que Dover tenia que ser el grup cap de cartell i Posis era el segon cartell. La Cristina estava flipada, però l'Ajuntament d'Ocudi va prendre una determinació que no volia toboneros i va dir que no. Va, per un tema econòmic, però diminut, tenint-se els números del Dover, era diminut. I ella va dir que cap problema, que us apagava Dover, però que volien de toboneros ells. I van dir que no. I van dir, bueno, pues, el que és ara el festival de jazz de la Pobla, a un principi pues, no tot era festival de jazz, sinó que hi havia un concert que nosaltres fom, que era més indis. I aleshores vàrem fer Esposis i de Tobonero, els Vais, un grup poll en si, que havia tret un disc amb nosaltres, en Sociallo Discogràfic, i res, i llavors endemà a Cristina va quedar, volien veure Dover sí o sí, i estaven per la Pobla, tota la banda, imagina't el dia anterior del que havia succeït en Dover a Ocudi, que tenien les festes del teu poble, pues el Dover donant voltes per de dins la plaça i per de dins el bar de la plaça, no? Era com un poc surrealista, i teníem el grup d'Sterling i al migdia que estàvem a un hotel entre que havíem guanyat 7 o 8 bosses de basura i el que mos esperava el vespre amb Dover, pues ja te pots imaginar la festa, no? La festa d'emocions que teníem nosaltres. Però jo estava a un hotel i me crida en Adolfo, que estava a l'aeroport a cercar els Posis, dient que no arribaven. I jo dic, pues ja m'han dit que ha arribat. I que no arribava ni que sí, que no, que sí, que no. Telefonava a ells, ells mos diuen que sí, que estan a l'aeroport, jo dic, vés en el punt informatiu, perquè està el meu soci i no hi està. I el tio em diu, és que jo som que en el punt informatiu. I telefonen a Adolfo i em diu, jo som que en el punt informatiu. Però, no podeu estar en el punt informatiu, si tots dos esteu en el punt informatiu, i dic, espera un moment, telefonen a els Posis, i li dic, a on me pot dir que vols i que dius? I posa Palma, i dic, Palma, però... Jo li dic, Palma de Mallorca, i diu, no, Palma, i dic, però passem a ser del punt informatiu, i me surt una canària i me diu, que la Palma, i jo li dic, com que la Palma, saps? No vaig donar credibilitat, vaig penjar, telefona a Adolfo, i li dic, tu on ets? I me diu, bé, va festomar, i em va dir, on putes creu que són jo? T'estic dient que són que en el punt informatiu d'aquí de l'aeroport venir, i no sé què, tal i qual, i jo dic, que ell sona la Palma. I se va un silenci brutal i em diu, no me fotis. Bé, vam penjar i d'aquí el que dèiem, el fet que fas amics pel camí, d'haver de posar predes, pues, te donen oportunitat de tenir unes grans avantatges. I una d'elles és que vam cridar la Chaqueta Roja d'Iberia, teníem un conegut nostre, bastant amic nostre en comú, de relacions a nivell de grups, que el tio va moure quatre fils i va aconseguir de Castillos de la Palma nacen a Madrid, de Madrid a València i de València a Mallorca. Llavors, era l'única via ràpida de que poguessin intentar arribar en el concert de la Pobla que començava a les 10, el Tobonero. I bueno, vam deixar d'obrir la bossa de basura per centrar-nos en solucionar problemes. I en aquesta situació, pues, el grup Toboner havia acabat de tocar i me diu, ja han acabat, i jo dic, i de torna a començar. I el tio me diu, però, i dic, torna a començar. I el tio va repetir l'actuació sencera, perquè no tenien més cançons, va fer dues vegades el seu disco. Jo crec que és dels pocs que pot dir que ha presentat un concert amb un grup internacional i ha tocat dues vegades el disc, no? És a dir, i era perquè també era nostre, no? Si no, ho haguéssim fet tocar tres. I en aquell moment, bueno, pues sí, Nadolfo va arribar, la regidora, mentre estàvem, de què tal, estan bé, no els veiem per la plaça, perquè estan els de Dover, no sé què, sí, no te preocupis, estan ensenyats, estan a l'hotel, ara no sé què, i anàvem passant, fins que van tenir l'oportunitat de veure que la furgoneta pujava damunt la plaça i van pujar sense afinar, sense fer res, les guitarres posades, escopinar de l'aire i brunx a la plaça de la Pobla. Això és el concert dels Posis a la Pobla.
Nosaltres, clar, quan fèiem a Ciutadella, teníem, van tenir els primers anys problema important amb els runners i amb els vols. Clar, aquesta carretera, aquests 45 minuts, que pot ser des de 40 minuts a una hora i mitja, que hi pot haver de Ciutadella a Maó, penseu que nosaltres el cranc que el fèiem quan era Ciutadella és mes de juliol. Les carreteres anaven plenes, era solia ser cap de setmana. Aleshores sí que varen tenir, jo record, els pàrrots. Primer se varen dormir una mica, després se varen passar bomba perquè el runner els van acercar amb un cotxe que estava ple de palla i varen fer com un show i un vídeo, que crec que aquell vídeo està per xarxes, el varen penjar. I va resultar que al final es vol el varen perdre. Bé, això mos va passar més d'una vegada. Recordo un altre artista que no va dormir després del seu concert. Això mos consta perquè sabem en qui estava. I no va dormir i la varen telefonar perquè se tenia que anar cap a l'aeroport. Era també Ciutadella. El tema és que va anar cap a l'aeroport i no sé per quin motiu va decidir que la guitarra no li van deixar pujar o no sé què va passar i va deixar la guitarra que duia a una empleada de la neteja de l'aeroport. Sí, diu, no la va deixar a Iberia o mostrador o... No, perquè se va posar a xerrar amb una senyora i li va caure molt bé i van estar xerrant molta estona i li va dir, mire, pues le dejo a usted, es que no la puedo subir porque no sé por qué no la podía subir y se la dejo a usted y yo ya avisaré a los del festival para que la vengan a recoger. Amb això va tenir que anar en Dani, pobre, aquesta vegada li va tocar i va anar a l'aeroport de Mo a cercar al cap de dos dies, perquè en aquells dies no podíem, perquè estàvem en ple festival, va anar a l'aeroport a trobar en aquella senyora de la neteja que tenia la guitarra. I bé, és normal que no és l'aeroport de Madrid, ni de Barcelona, ni és un aeroport un poc més petit, el de Mo, i van aconseguir trobar amb aquella senyora, li va donar la guitarra i aquella guitarra va estar mig any o nou mesos quasi a Can Dani a que tornés a recuperar-la. No li va fer molta falta, però va tardar de ben nou mesos en recuperar aquella guitarra. I res, ella era una artista de papaya.
Aquesta, però, no és l'única anècdota amb una guitarra, l'estiu, el transport i les illes. Escoltau en Joan Andreu Joan, organitzador del P-Campai.
Hombre, a vegades, sobretot quan feia el festival que feia en el Baluart, que venien fins a 8 artistes diferents i tal, tenia ajuda de bastant de col·laboradors, però era un poc estressant. Una de les coses que em va fer deixar de fer el festival va ser que era un poc estressant. Aleshores, me record que un grup que venia en pla, aquests són los buenos, saps? O sigui, bé, els altres són igual de bons, però ja m'enteneu, no? Els caps de cartell. Aconseguir-los que venguessin va ser realment fàcil, tots no me varen dir que sí, perquè a més teníem coneguts en comú i me varen ajudar molt. Però després va ser un infern tot el tema logístic amb ells. Me canviaven de vols. No, en el final jo vendré... No, en el final... Bé, total, que en el final el cantant del grup, en Romeo, el grup de Magic Numbers, en Romeo dels Magic Numbers arribava a les 5 de l'hora baixa i havia de tocar les 8. Estiu, vols que se poden retrasar, autopistes que se poden embossar... Ja estava una mica acollonat. I un amic meu els van acercar a l'aeroport en Romeo i me crida, ja, clar, el festival ja estava com tot, per part de sol, tot estava bastant... I me crida, que ha arribat en Romeo? Me diu, però no du res aquest home, eh? I dic, com que no du res? Me diu, no, du un trolley, però no du cap guitarra ni res. I jo dic, en sèrio? Això no estava aclarit així. I a més venia un poc cruzat de cables, bueno, total, que aquest primer acostament amb en Romeo va ser una mica difícil. En el final, un amic meu que vivia per Santa Catalina li vaig dir, Alberto, tu tens guitarres a casa? I me diu, sí, du el que tinguis. Però quina vols? Jo dic, no ho sé, tio, du el que tinguis i aquest home que triï. I menys mal que va triar una guitarra que li va anar bé i tot va ser mel. I després, clar, jo també me vaig com a rebotar un poc amb ell. I aquell any, bueno, pues, la veritat, l'actuació, el públic no se'n dona compte, l'actuació brutal, perdoneu. Però després jo m'aquest amb un sentiment agradolç. I el que vaig fer va ser l'any següent dir-li que tornàs amb un altre projecte que tenia. Ja m'ho vàrem fer superamics, ja vàrem... Va ser una cosa més relaxada.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
El nostre amic Esteve Torres encara té més anècdotes del Festival Cranc de Menorca i l'arribada de músics a les Illes, aquesta vegada per la mà.
Ah, vols contar aquesta? Que això era els primers anys, o els primers anys no, era el primer any, o el segon, no ho sé. I anàvem bastant escatimat de runners. Que passa que, pues, que mos dedicaven tant en Dani com jo pues, a anar a cercar la gent en els puestos i aquesta vegada pues, arribaven en esport de Ciutadella perquè les primeres edicions d'Escranc eren a Ciutadella i arribàvem allà en esport i esperàvem a la sortida que surt, que venguin els artistes i ven que va passant la gent i que ells no surten i amb això que, bueno, telefonam per veurem què ha passat. En teoria, no havíem perdut el barco, això ho sabíem, perquè mos havien dit que estaven dins el barco. Entonces no sabien què passava. I telefonam i dient, què tal, què feis? I sentim a l'altra veu, no, que l'imbècil de la policia que ten davant no me deixa sortir. Això va dir. Clar, jo aquí vaig dir, uf, tenim... Això no pinta bé, perquè ho va dir amb aquestes paraules textuals. S'imbècil del policia que tenc davant no me deixa sortir. I ja aquí no ho traurem. Res, que amb això pues, me va tocar a mi baixar la terminal a veure què passava, què estava passant, i amb això que baix, i me veig pues, que estava tot el grup allà, ja quasi no quedaven passatgers perquè se'n havien anat tots, estàvem veritablement amb agents de policia i amb una actitud que bàsicament vacilaven a tot Cristo que passava per allà i als propis policies d'una manera molt... lleugera, diríem, no? I com si aquesta cosa no anés amb ells, anaven allà i estaven fent la seva i hi-hi, ha-ha, i això passa, i ja dic, amb això que m'aproxim i li dic, vaig que amb el policia i li explic, me present, perquè dic, no sabia, dic, mira, és que estem fent un festival de música, ells són una banda, han de tocar i què ha passat? I dic, bueno, pues me diu, m'explica que ja el capità del barco els havia advertit de que ja dins el barco havien estat liant-la, diguéssim, o fent havien quedat pèl deixat els calçons, havien pixat per puestos on no toca. Havien estat xerrant, cantant a la gent, xerrant malament a tothom, tal, bueno. I ells estaven allà molt tranquils i seguien a la seva. Amb això que bueno, que jo dic amb ell que poden fer. Dic, no, és que això no és tan fàcil, clar. És que després, quan han baixat del barco, nosaltres ja els hem anat a esperar i han baixat acompanyats per nosaltres, i després un d'ells senyala, diu, s'ha escapat i ha anat per la terminal, per la part, i ha volgut, ha corregut per la part on passen, on hi ha els barcos, on no pot passar el personal, el viatger, diguéssim, i que se volia anar a tirar a la mà. I menys mal que un altre company que estava allà, que ha vengut amb el cotxe tota pastilla, l'ha aturat perquè ja s'estava tirant, ja s'estava llevant la roba una altra vegada, i dic, mare meva, i dic, bé, jo li, no sé què de fer, jo li demano disculpes, no és culpa nostra, evidentment, però li demano disculpes per tot el que l'hagi pogut molestar, però a veure si podem partir i mos podem endur. I diu, bueno, pues no ho sé, deixem comprovar. Estaven ells un poc amb això, que si se'ls enduien, se'ls tancaven o no els tancaven. Bueno, vàrem insistir, vàrem plorar un poc. Ells no ploraven, ells estaven insultant directament tal, a la seva. De manera que en el final aconseguim, jo ja els deia, fes el favor de callar, ja està bé. Vaig començar a fer de papà, cosa que no me pega. Jo, el Manco sabia qui era, els coneixia, i els hi vaig dir de tot, com dir, sou imbècil, o sigui, no me fagueu fer això a mi, perquè no sóc jo el que he de fer això. Callau d'una vegada i partiu i tirau cap a dalt, que mos deixen partir i donar-vos les gràcies. Bueno, va. Res. Partim, on anam, entrant dins el cotxe, ells, com si la cosa no anigués amb ells, segueixen. I resulta que no acaba aquí, perquè quan arribam a Barcelona, quan arribam a Ciutadella, amb el cotxe, un va votar i diu, ostres, hem de tornar, que m'he deixat el DNI a l'esport. I varen tenir que tornar a l'esport. Vaig baixar jo, perquè dic, no baixeu, perquè sí, clar, i vaig baixar, i jo arribo allà i li dic a la gent, senyora gente, me sabe mal molestarle, pero me parece que uno de los personajes que antes estaban aquí, que sé que se ha portado muy mal, se han dejado el DNI. Y digo, sí, lo sé, aquí lo tengo. Y le digo, ¿y me lo puede dar? Y digo, no, eso está prohibido, ya lo sabe usted. Le puedo dar a usted el DNI de otra persona. Y digo, ya, pero ¿qué hacemos? I va estar, vam mantenir un silenci tens, jo ja no sabia dir que mejor que no bajen, no? Que no, no. I va estar així i va dir, sí, mejor que no bajen, porque si baja, lo detengo y a lo mejor le meto un... Bueno, punts suspensius. Amb això que me va donar el DNI, i van agafar el DNI, i aquesta vegada sí que m'ho anavàrem. Sí que m'on vàrem poder anar. He de dir, ara això sí que voldria que sortís, això sí, he de dir que això no passa mai, i jo tampoc ho esperava, que el dia següent va rebre una telefonada demanant disculpes per haver-nos fet passar aquest tràngol i per tenir que donar la cara per ells, i mos varen cridar tots els integrants dels grups i mos van demanar disculpes amb una educació extrema. És a dir, això també s'ha de dir, que en el seu favor.
Però no vos penseu que només plou a les Balears. En Sebas Rosselló, de Primeros Pasitos, també mos explica la seva experiència al Festival de Benicàssim.
Com a espectador vaig estar en el Festival de Benicàssim mític aquell que va... Sabeu, no sé si era la tercera edició del Festival de Benicàssim, estava tocant Ursell Jassura i va començar a ploure a tope i se va caure a l'escenari de Montells. No va matar ningú de miracle. I, de fet, aquell dia van cancel·lar tots els concerts i allò em va passar una cosa molt curiosa perquè justament en el moment de la pluja jo estava dinant en una pizzeria que ni m'havia enterat que plovia i quan van a sortir van veure que tothom se n'anava en sentit contrari a nosaltres. Nosaltres anàvem cap al festival i tothom se n'anava. Que raro, no se sent gens de músic. Clar, ens van trobar que és que havia plogut, però bé, com l'altre dia a l'aeroport, passa un poc així, no? Vent i pluja, i bé, aquell dia se va cancel·lar tot el que havia després. I jo aquell dia havia acampat, que jo crec que he acampat a dos o tres festivals, en els Doctor Music vaig acampar, òbviament, en el Pirineu, a Benicàssim, si només vaig anar com en escàmpic aquesta edició i estava, record que la tenda de campanya estava un camp de futbol amb gespa artificial i justament van tenir la sort que la nostra tenda estava com en el centre del camp i estava sencera, estaven quasi totes, o sigui, el 90% de tendes destruïdes amb terra, inundades i tot, i la nostra estava allà. Així que vam poder dormir allà tranquil·lament. Això sí, sentint xerrar gent tot el temps pel costat, desmuntant o cercant. Sí, sí, aquesta va ser bastant forta.
I tot plegat per acabar d'aquesta manera.
Fins al moment he tingut poques demandes, per sort, perquè són gent de pau. Però una demanda sí que se me'l va amenaçar per correu l'endemà del dia de la tempesta perquè una persona s'havia enfangat les sabates. Hi ha unes sabates a les quals aquesta persona mos passava un link amb el cost que tenien aquests dobbers que valien aquestes sabates. Crec que hi han d'haver 120 euros. Tampoc, no és que... I mos reclamava que li pagàssim. Bueno, sí, són del vespre, unes sabates, no? Però mos reclamava que li pagàssim aquestes sabates, mos adjuntava una foto de les sabates enfangades, i com mos deia que eren irrecuperables i que si no mos denunciaria. I clar, nosaltres en aquell moment van dir, bueno, això era un... Quan vas venir aquí ja podries veure que això era terra. I si plou la terra fa fang, i si ja fa fang i paren sabates, t'enfangues. Igual que tantes altres persones, però sí que aquesta persona no mos va demandar per sort i bueno, va quedar amb una anècdota.
I fins aquí aquest quart capítol dels millors anys, dedicat a les inclemències del temps que han fet desbaratar i suspendre més d'un concert a les Illes.
En el pròxim capítol us explicarem què passa després dels festivals, quan s'apaguen els focus i s'ha de replegar i anar a descansar, o bé, continuar de festa.
De Cristina Aguilera. Un dia, a la senyora Aguilera, a les 2 del matí, li va pegar que volia menjar calamar a la romana. I, clar, els dos de matí, pues, dèiem, pues no sé. Total, que la varen dur en Escollunda, de Can Valero. I li va encantar, me varen dir. Jo no era. Però em van dir, tio, li ha flipat. El calamar del Collunda. I no m'ho puc creure, mira.
Toni Cardell ha estat al muntatge i a l'edició de so.
Els millors anys, un podcast d'IB3 Ràdio amb Margalida Mateu i Toni Jaume.
Podeu escoltar els capítols anteriors a ib3radio.org. I ses estrelles en sa nit me fan sentir com un nin petit. Me fan pensar en setzar, me fan pensar qui sap si hi ha una remota possibilitat.